5 milions i mig de peces de sobrassada. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui a l'Aviador parlant d'un projecte per a rescatar el patrimoni cultural dels entorns rurals i retem homenatge al darrer exponent del boom literari llatinoamericà. Comença la cultura, IB3, benvingut tothom. Dones distintes a generacions compartint històries de vida, músiques, tradicions vinculades al món rural. Avui a la secció d'arquitectura ens acostam al projecte Arrelar de la mà d'Anna Cristina Llorente per començar el programa. Després a la secció de llibres, la Maria Cuenet ens du l'obra d'Alfredo Bryce Echenique, el darrer autor de l'època daurada de la literatura iberoamericana que es va deixar la setmana passada. Acabarem com cada dimarts entrant a una llibreria. Avui toca la Mediterrània, a Eivissa. Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Joan Jiménez és el control tècnic. Arrencant.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ho dèiem ara, memòria col·lectiva, llegat cultural, comunitats rurals i Pla de Mallorca són alguns dels ítems d'un projecte que avui detallam al Paisatge Invisible. Ritme d'Anna Maria Jaume, començam a explicar en què consisteix Arrelar. Com estàs, Cristina?
Hola, molt bé.
Que té uns precedents, té una llavor, té, diguem, un punt d'inici que no és pròpiament ara, sinó que tot això ja s'ha sembrat abans, no?
Exacte, ve de més enrere i bé, vull dir que feim un parèntesi amb la línia que havien començat d'aquella arquitectura d'emergència perquè, efectivament, aquesta setmana ja ens hem arrencat ben de veres el projecte Arrelar, que, com tu deies, ve de més enrere i concretament ve d'un projecte que duia per títol La ciutat amb ulls de dona, que va començar a fer-se diferents barriades de Palma i que pretenia recuperar l'experiència quotidiana de les dones, en aquest cas a la ciutat. No? Aquest projecte mos va dur a fer diferents trobades amb veïnes dels barris, a fer exposicions on elles mateixes contaven aquests records, aquestes històries a través de vídeos. Mos va dur també a fer breus documentals de cadascun dels barris on vàrem intervenir i ja més endavant un llibre d'un dels barris i fins i tot obres de teatre en les quals bé, vàrem col·laborar.
Efectivament, una experiència molt gratificant i crec que també molt satisfactòria per elles, no? que se tractava d'això, per les dones que mos contaven les històries, que mos nodrien, no?
Exacte, i en un moment donat trobam l'oportunitat de fer créixer aquest projecte, de fer-lo créixer, per una banda, a nivell de territori, perquè tot i que havien començat en aquest àmbit urbà, mos va parecer molt interessant dur-lo també a l'àmbit rural i veure aquestes connexions i aquestes diferències entre les dones de l'àmbit rural i les dones de les ciutats, no? És com totes han anat construint territori a partir de la seva... de la seva quotidianitat, no? I que tant unes com les altres han quedat prou invisibilitzades en la història i moltes vegades en el relat urbà, no? I deien que havien vist l'oportunitat de fer créixer aquest projecte i no només a nivell territorial, sinó també de convertir-lo en un projecte intergeneracional, perquè ara contarem com introduïm també la població jove d'aquests quatre municipis on desenvoluparem el projecte.
Clar, quan dius, quan deies de recuperar patrimoni, es referim a les músiques, als costums, a la oralitat, allò que se contava en un temps, a com se vivia, o tot això plegat?
Tot això plegat, m'ho referim, sí, m'ho referim a seure i escoltar, no? Que jo crec que aquest projecte ve una miqueta també de la meva enyorança, no? De, clar, quan eren vius els meus predins i me començaven a contar coses, era com aquella edat, no? Que sempre deies, ai, una altra batalleta i fugies, no? O te posaves a fer una altra cosa. I ara crec que me fa tanta pena no haver-me assegut amb ells i haver-los escoltat i haver-me apuntat totes aquestes històries que ara m'atropen les predines de tota la resta del món, no? Per escoltar aquestes històries i perquè me contin un poc tota aquesta quotidianitat i totes aquestes experiències que passen, com tu ho deies, per aquesta oralitat, però també per les feines que han fet en el camp, també per analitzar els rols, no? Aquests rols que tenien les dones enfront dels homes, tant a la feina del camp o altres feines, com per exemple la costura, no? Com a dins la casa, no? Perquè, clar, moltes d'elles combinaven aquestes dues feines, o bé en tenien unes d'aquestes feines més, diguem, productives, i en el moment en què se casaven, aquestes feines passaven a estar de qualque manera incorporades dins l'espai domèstic, no? Ja siguin feines de cosir o directament totes les feines relacionades amb les cures de cuinar, de cuidats d'infants. I bé, tot això és allò que volem recollir i transversalment amb tot això també recollirem aquestes paraules que no volem que se perdin, aquestes dites, també aquestes receptes, no? Jo tenc un quadern de la meva predina que pràcticament s'està desintegrant, no? I queda qualque recepta en aquest quadern que a mi me sabria molt de greu que se perdés, no? I tot això no ho volem només recuperar com una cosa nostàlgica, com una cosa fossilitzada en els temps, sinó i que per això incorporarem els joves en aquest projecte, volem que se torni a mirar des de l'actualitat, que se reinterpreti i que se li doni visibilitat també des d'aquesta mirada contemporània.
D'aquí la paraula revitalitzar, que me sembla molt interessant. Estava recordant ara quan comentava les receptes de la padrina de Miquel Calent, cuiner més que conegut i apreciat, que se basa molt la seva cuina en les receptes de la padrina. La padrina calenta, que li van nodrir de moltíssim de material per allò que fa ara, passat també per la contemporaneïtat i per les tècniques d'ara, però que està allà com a base, indubtable.
Sí, de fet, aquesta és una de les coses que no ha canviat, no? Tot ha canviat moltíssim, però mos continuem reunint, tenim una cultura que mos continuem reunint en voltant del menjar, no? Evidentment no és el mateix tipus de menjar, però sempre hi ha un menjar que mos du a la infantesa, sempre hi ha un aló, no? De menjar que mos du a casa padrina, o un gust que mos recorda a les vacances d'estiu, per exemple, no?
Totalment.
I d'això, bé, també n'han començat a xerrar amb elles i després d'aquests espais comuns, no? M'interessa moltíssim a nivell de territori quins són els espais comuns d'aquestes dones, quins són ara, quins eren abans i quins són els espais comuns de joves, no? Actualment, perquè això sí que no té absolutament res que veure. Per exemple, mos contaven unes dones de Pollença que tothom mos ha xerrat molt de ses figues, hi ha una cultura de ses figues com molt arrelada a tots aquests territoris, no? I mos contava una dona de Pollença que feien uns sequers, que eren uns cercles de pedra on s'assecaven les figues, però que aquests mateixos sequers els caps de setmana servien per fer-hi balls, no? I anaven tots els veïns i veïnes del poble, duien, en aquest cas de Pollença, duien una gramola i posaven música i allà feien balls que li deien precisament el ball del sequer, no? I aquesta connexió entre feina, festa, música, també s'adona, per exemple, a una altra experiència que ens han contat les dones de Petra, que va envoltada també del fet de pelar ametlla, s'ajuntaven a pelar ametlla, i sempre s'ajuntaven davall un gran arbre, perquè feia una gran ombra, i mentre pelaven ametlla també cantaven. No? I aquestes connexions entre territori, feina, festa, natura, els trobem molt, molt interessants, pensant que no s'han de perdre, perquè això sí que ho hem anat deixant enrere, i és una llàstima, amb tot allò, a més, amb tot allò que du lligat, no? Perquè cada vegada que mos xerren d'aquestes coses, mos xerren també dels temps, no? Del concepte de temps, de ritmes, no? De com s'han accelerat aquests ritmes, i a recuperar de qualque manera aquest temps tranquil, que tot i ser està lligat a feines molt dures, s'aprenia com amb aquesta calma i amb aquesta, bé, amb aquesta naturalitat, no? Fins i tot de cicles de les estacions o de les llunes, per exemple, en el cas de sembrar. Trobo que és molt interessant recuperar-ho i incorporar-ho de qualque manera a l'actualitat, no? A veure com ho podem incorporar.
Tens, diguem, inici i final d'aquelles èpoques o anys que t'interessa recuperar, perquè, clar, te podries anar al segle XVI o XV o més enllà, o et podries acotar, no sé si és el cas, una mica més. I relacionat amb això, no sé si també és una cursa contra rellotge, perquè quantes persones d'aquestes que encara te poden aportar aquesta oralitat, aquestes cançons que se recorden de les eines que utilitzaven per no sé què, són vives.
Clar, o sigui, aquest projecte estarà emmarcat en les edats de les dones que hi participin.
Correcte.
Clar, ara mateix, nosaltres no ho hem tancat a cap edat, és a dir, no hem dit, poden participar dones de tants anys a tants altres, no? Però sí que és vera que...
O sigui, no és arqueologia, moment... és història recent, clar.
Exacte. De moment, les dones que hi ha en els grups, te podria dir que van entre 60 i 95, val? Clar. Per tant, està bastant acotat en els temps, i elles mos duran records des de la seva infantesa o pot ser qualque cosa que els hagin contat ses mares i ses predines, no? Però sí que el projecte està acotat en aquesta
clar,
temporada.
Les de 95, òbviament, han viscut aquest ambient rural i han transitat totes aquestes experiències que estàs detallant. Les de 60, per ventura, algunes sí, depèn del poble, depèn de la zona, que parlarem també dels pobles que hi participen. Algunes no, però allò que tu dius, no? Sempre tenen aquest record viu d'allò que li pugui contar la padrina o la mare.
Sí, però la gran majoria sí que han tingut contacte amb el camp, de qualque manera, no? Pràcticament totes de ben petites ja anaven a ajudar en el camp, fins i tot, o fins i tot a vendre el producte que traien del camp, a vendre-lo en els mercats, no? Una dona de Petra mos contava, no?, que havia dies que son pare li deia avui no vas a escola, avui m'has d'acompanyar a mi en el mercat d'Inca a vendre tot el producte, no? Per tant, sí que totes tenen un cert lligam més gran o més petit amb el camp i amb l'àmbit rural. També és interessant perquè, clar, quan xerram en els pobles de l'àmbit rural, on és, no?, la frontera entre allò urbà i allò rural, en realitat, no? Perquè estem xerrant dels pobles on... Bueno, tres dels pobles on estem venen de les ordinacions de Jaume I, no?, que en el final era una idea superrevolucionària en el segle XIII de com... Diguem, era un planejament urbanístic, que n'hem xerrat altres vegades,
sí,
no? Una mirada ben moderna. Però, clar, en els camps, on hi ha aquesta frontera entre l'àmbit urbà i l'àmbit rural? I això també ens interessa molt investigar-ho. De fet, aquest projecte també té un caire acadèmic. Fem una col·laboració amb l'àrea en la universitat, en l'àrea de geografia, i d'aquest projecte també en sortiran, bueno, o pretenem que en sortin certs articles més de caire acadèmic, que analitzin, pues, ja sigui el tema de fronteres o aquests temes més geogràfics dels llocs de trobada de contemporanis i els llocs de trobada de passats.
Clar, entrevistes a dones, entrevistaràs, estàs entrevistant ja dones de Petra, Pollença, Sencelles, Sineu. Has triat tu els pobles, són els pobles que t'han triat a tu, has tirat xarxa per tota Mallorca, no sé si la resta de les illes també, i aquests són els que han mostrat interès. Com ha estat?
Sí, això... hem de dir que aquest projecte ve d'una beca que vàrem guanyar de la Fundació La Caixa, i ja la Fundació posava uns certs criteris a l'hora de triar territoris, no? Mm-hmm. Tenia com un, diguem, un territori de referència, un municipi de referència, que en aquest cas era Pollença, no me demanis molt bé per què, era així. I després, per acotar una mica, vàrem tantejar a tots els pobles d'Esplà, no? Per tenir com aquesta línia, tot i que és vera que tenim Pollença, però perquè la resta de pobles sí que tinguessin un qualque cosa en comú, i en aquest cas perquè eren d'Esplà. I aquests tres pobles d'Esplà, Pedrasencelles i Sineu, va ser perquè varen ser els que varen respondre i els que se varen interessar en participar en el projecte. I la veritat és que de moment estem tenint una resposta fantàstica per part dels ajuntaments, també per part de CIMES, que mos estan fent acompanyament fins ara per trobar aquests grups de dones, per engrescar-les també a participar.
Mm-hmm. Anem a posar una mica de el temporitzador, el calendari d'aquest projecte, perquè dius que entenc que ja has començat a parlar amb aquestes dones. Fins a quan arriba? I també t'he de demanar després en què acabarà tot això que estàs fent?
Mira, aquest projecte té una durada de 3 anys. Mm-hmm. Sí.
Està molt bé.
Està molt bé. De fet, és molt greu.
Fa feina amb temps, és un luxe.
Sí, això és meravellós, no m'havia passat mai. És la primera vegada que tenc un finançament de 3 anys i és bastant, bueno, gratificant, no? Clar, a més, això és molt graciós, perquè quan presentam els projectes a les dones, no?, i els dèiem, és un projecte de 3 anys, clar, hi ha dones de 95 anys. I després i bé, anirem a poquet a poquet.
El temps se gestiona d'altra manera, a certa edat, està
sí,
clar.
Però bé, si deies que cada any anirem fent aquestes trobades amb dones, farem 4 trobades anuals amb les dones dels pobles, i després, ja de cara en el setembre d'enguany, començarem a fer aquesta feina intergeneracional amb els joves dels pobles.
Els hi posarem en contacte? Seran diàlegs o com?
Per una banda, els hi posarem en contacte i en paral·lel impartirem tallers de fotografia i de músiques de fusió. De tal manera que a través d'aquesta fotografia documental i a través de la creació musical puguin donar visibilitat a totes aquestes històries que mos expliquin les dones. No? Uh-huh. A partir d'aquí sortiran exposicions, sortirà un documental per fases, diguem que tindrem com 3 parts d'aquest documental, que finalment serà seguríssim un mig metratge, ja veurem si un llarg, jo crec que hi haurà continguts perquè sigui un llarg. I a part, aquestes músiques que vagin creant els joves serviran com a banda sonora del mateix documental, no? I en paral·lel a tot això aniran creant un arxiu digital que estarà obert a tothom, de cara a persones relacionades amb investigació, per exemple, o antropòlegs, antropòlogues, perquè tinguin tots aquests materials a disposició per si els volen emplear per fer diferents investigacions. Com acabarà tot això? En el final dels 3 anys farem el Festival Arrelar a un d'aquests pobles, a un d'aquests 4 pobles. Encara no sabem en quin. La veritat és que mos estan punyint de tots, no? Perquè el festival sigui allà. On se mostrarà tots aquests continguts que hagin anat sortint al llarg de 3 anys, i a més hi volem també afegir música, etc. Això encara no ho tenim ben estructurat, però sí que sabem que farem aquesta gran festa final de la memòria.
Pots xapar també el festival en 4 i fer un bocí a cada poble.
També, se complicarà.
Se complicarà
la història. Però si no, el que sí que tenim clar és que gestionarem transport perquè les dones dels pobles on no se faci el festival puguin anar també en aquest festival.
Sempre dones, estic parlant que se vehicula a través de...
Sí, i estem fent feina amb dones. Els joves sí que seran homes i dones, però d'aquí estem recuint les memòries de les dones amb tota la intenció, precisament perquè aquesta experiència quotidiana de les dones moltes vegades ha quedat molt invisibilitzada i trobam que és molt necessari donar-li visibilitat com aquesta part fonamental de sosteniment de la vida, no? Les dones han estat històricament les que han s'escan tingut cura de tota la resta de persones, tant de la família com de les xarxes comunitàries que han anat generant, i pensam que això s'ha de cridar molt fort i s'ha de mostrar.
I doncs anirem parlant d'arrelar, i si convides a qualcuna d'aquestes dones a venir al programa, encantadíssimes, no?
Clar.
O sigui, seria una bona idea, també, que anessin venint de tant en tant.
Ho intentarem.
Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, són les 6 i 24.
Ja s'ha acabat. Jo pel barri, tu l'altre costat. Tot dos a dalt, però desesperats per un final que no esperàvem. Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida. El teu cos i els meus són pura geografia, i ara m'he de creure que no mos tornarem a veure. Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida. Els teus cos i els meus són pura i dura geografia, i ara m'he de creure que no mos tornarem a veure.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
6 i 27 minuts. Alfredo Brais Echenique ens va deixar dimarts passat i avui repassam la seva obra.
Jean de partout, sage et fou, écoutez bien la balade de celui-là qui s'en alla pour trouver l'Eldorado. Comme autrefois princes et rois s'en allaient pour les croisades, il a laissé tout son passé pour trouver l'Eldorado. Crinière au vent, le mort aux dents, enfin le cavalcade.
Maria Cuanat, com estàs?
Molt bé, i tu, Rafa?
Molt bé. Mira, avui una bona ocasió, no? Està bé que la gent mori, i a més la gent que val la pena, la gent que escriu, per exemple, però fent de la necessitat virtut i aprofitant, no?, aquestes morts per repassar un poc l'obra. Avui toca Brais Echenique, deia jo, el darrer, no?, que queda d'aquell boom que va representar... que va generar la literatura iberoamericana, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias. Jo no sé si Cortázar, jo me costa ficar-ho allà.
Mira, jo som ignorant amb això. No faré veure que no.
Sí, les llistats són... Sí. No, no és ignorància teva, és que és molt arriscat fer llistats.
Sí, és a dir, mos ajuda a ordenar, no? Però, exacte, en Brais Echenique, i ara fent un pot d'investigació, això, alguns diuen que és el darrer, alguns que és el primer post-boom.
Efectivament.
Que vol dir post-boom, no? Vull dir...
Encara... I, per exemple, Rulfo, algú el fica, jo el ficaria, de fet, i hi ha gent que diu, no, Rulfo és predecessor d'aquests, juntament amb Onetti o amb Borges, per exemple, però jo aquí també ficaria en Cortada. És igual, l'important és llegir-los.
Exacte, llegir-los, sabre que òbviament, Nechenik ha tingut influència d'en Vargas Llosa, d'en García Márquez, de César Vallejo, no? Però...
Entre ells, no?
Se referencien.
Era una anècdota molt bona que li va passar a un periodista que va viure aquí molt de temps, en Paco Tomàs, que ara està a Ràdio Nacional, presentant un programa de la LGTBIQ, i me va contar un dia, no, és que me va tocar anar a Formentor, perquè crec que li donaven el Premi Formentor en Carlos Fuentes, i arriba allà, tal i qual, era bastant jove, en Paco, i jo m'havia preparat durant dies l'entrevista, i la tercera pregunta li dic, bueno, ¿cómo lleva no haver ganado el Nobel? I en Carlos Fuentes li diu, no, jo he ganat el Nobel. I en Paco es queda així de... Lívido, comença a suar, no pot ser que se m'hagi passat aquesta... I diu, no, tranquilo. Dice, yo cuando le dieron el Nobel a Gabo, a García Márquez, consideré que todos...
Que
tots els d'aquest grup ja havien rebut. El que passa és que després també li van donar a Vargas
Llosa. A Vargas Llosa, exacte, sí.
Bueno, ja està, anècdota.
No, totalment, sí que... Justament ara que rellegia a Blaise Echenique i llegeix la segona part de La vida exagerada de Martín Romaña, la segona part que se diu El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, que, per qui no sàpiga, en Martín Romaña és un amic, un alter ego d'en Blaise Echenique, i que és un aspirant escriptor peruà que viu a París, en el París dels anys 60-70, no? I està tot estem referenciant altres autors. Molt en Hemingway, que de fet en Echenique va fer sa tesi doctoral a la Sorbonne d'en Hemingway, i una cosa que a mi em fa molta gràcia és que també referencia en el pèrfido escritor Blaise Echenique.
Sí.
I jo cada vegada que diu
això...
Sí,
és veritat que tu dius molta ironia, molt d'humor, no? Per ventura el que més de tots aquests.
Sí, és a dir... Bé, jo he llegit en García Márquez, sobretot, la resta no tant, però per mi hi ha una gran diferència en aquest sentit, és a dir, en Blaise Echenique és humor, desgràcia, disparate, caos absolut.
Total.
I en canvi en García Márquez hi ha una cosa molt més estructurada, molt més redona, molt més poètica.
Sí.
En Echenique jo no, hi ha una poesia, perquè quan saps jugant les paraules fas poesia, però no lírica, no sé com
dir-ho. Sí,
són tot com uns desbarats, però a la vegada uns desbarats bueno, pues clar, molt intel·ligents, molt ben formats i absurdíssims. De fet, quan comences... Jo recordo la mateixa sensació llegint ara El hombre que hablaba de Octavia Cádiz, que quan vaig llegir La vida exagerada de Martín Romaña, que és que en el principi no entens absolutament res. És com si hi hagi un putre molt gran i tens peces separades,
sí,
i a poc vas entrant, perquè hi ha algo que te captiva amb aquesta manera tan irreverent de xerrar i tan... i tan com a de victimista, però... però rient-se d'ell mateix també, que vas llegint i de sobte vas unint aquelles coses que eren tan inconexes i té molt de sentit i està molt ben creat i per tant no és... Perquè tu llegeixes i sembla... Quasi sembla una persona que arriba de festa i se posa a escriure, saps? De lo...
Però sí, llavors... Sí, és un vòmit, pràcticament.
Exacte, això sembla un vòmit i en realitat no ho és.
Aquí està una de les capacitats, no?, i dels mèrits de Blaise Echenique.
Segur
que s'ha estudiat, però jo no sé el per què ara mateix varen coincidir tots aquests autors amb tant de talent, no? En històries és veritat que sí que tenien elements en comú, no? Jo, clar, sí. Segur que amb factors sociològics, històrics, que varen empènyer, no?, la formació d'aquest grup, però...
Sí, hi ha molt, és a dir, molt d'ells han compartit que han fet els seus anys, han viscut molt d'anys a Europa,
sí,
no?
Sí,
que
són... Cortázar, també a França.
Exacte, en Vargas Llosa, també en García Márquez, no?
Sí.
I al final tenen tots aquesta experiència de Llatinoamèrica a Europa, no? Que, per exemple, en Blaise Echenique és un dels temes de les seves novel·les, no? Però... I d'unir aquests dos mons, no?, que estan, pues, això, a Europa ja a maig de 68, als Estats Units també, no?, l'època hippie, etc., i Llatinoamèrica, hi ha un altre context, però a la vegada, clar, molt...
Però a la vegada són grans cronistes de la, de l'Amèrica Llatina.
Sí, 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 no, no s'han, no s'han desarrelat gens.
No, no. No. O sea, històries que costa la festa del Chivo, que de García Márquez, Cien Años de Soledad, o gairebé qualsevol de les seves novel·les també estan profundament arrelades en el territori que els ha vist viure. No?
Sí, però és que a vegades tens una millor vista de molt del teu territori quan la... quan t'has pogut distanciar,
sí,
no?
Sí, mira, una bona raó, segurament.
Una hipòtesi.
Podem fer un màster o una, no sé...
Una, sí, bé, segur que...
Un treball.
Pues... Sí, vaja, i segur que hi ha gent que ha fet sa tesi sobre el boom llatinoamericà.
No, més d'una i més de dues.
Total. I mira, molt d'aquests autors estaven a París, però també estaven a Barcelona. O sigui, que han passat llargues estades a Barcelona. De fet, en Márquez i Margallosa crec que varen viure durant un temps els dos molt a prop a Sarrià, vull dir, saps? Com durant bastant d'anys.
Què destacaries de l'obra de Maria Echenique o quins títols, no? Seria un poquet...
Bé, jo destacaria La vida exagerada de Martín Romaña i El hombre que hablaba con Octavia de Cádiz, que els dos són el díptic que se diu Cuadernos de navegación de un sillón Voltaire, que vos llegiré un tros perquè vegeu un poc... com ho introdueix, el manco aquest segon llibre, diu: "Y ahora sí ha quedado bien abierto este cuaderno rojo de navegación. Y a navegar se ha dicho, y por estos mares de Dios. No presiento ya, sino que sé y siento muy bien lo que voy a escribir en él, instalado como siempre en mi sillón Voltaire", que el sillón Voltaire, faig un parèntesis, és un, bueno, pues és una butaca molt així a l'antiga. Y con esa impresión tan grande de que solo el humor impedirá que esto sea lo último que escribo en mi vida. I a mi això m'assembla una gran declaració d'intencions de Martín Romaña, però de Brais Echenique darrere, exacte. Sí, aquests destac jo perquè són els que m'he llegit i m'han agradat molt. En general, per el que he dit per allà, se destaca molt la seva novel·la debut, en s'acabar de rompre en escena, que és Un mundo para Julius, que és un llibre amb el que va guanyar el premi més important de Perú, de literatura, i que és una mirada crítica a la classe alta de Lima des de dins, des d'una criatura que forma part d'aquesta classe alta. Evidencia les característiques socials de la Lima aristocràtica, de l'elegància, hipocresia, racisme i la divisió de classes socials, no? I és en, realment és en Brais Echenique, que hi veu d'una família molt benestant, això d'una èlit, explicant el seu entorn social. I això era algo que segur que no s'havia fet com a mai, escriure des de dins la classe més burgesa criticant-la d'aquesta manera tan cínica, irònica, sàdica, una mica tot.
En Vargas Llosa també venia d'una família benestant, en Cortázar una mitjana alta, en Gabo, no?, per entura era més humil.
Crec que no, exacte, ell és més humil.
Sí,
venia d'un poble molt petit, que en teoria és el que li va inspirar per Macondo.
Sí.
Ah, no me'n recordo, algú on va, Areteque.
Sí, ara me sortirà d'aquí una estona, sí.
Sí. Després hi ha el Huerto de mi amada, que va guanyar el Premi Planeta 2002 i que va, aquell any va quedar finalista en el Premi Planeta Na Maria de la Pau Jaré,
sí,
així
sí.
Que li va llevar en Brais Echenique el Planeta a la mallorquina Maria de la Pau Jaré.
Sí, quan el Planeta encara tenia un poc de prestigi.
Exacte,
no?
Quan que... encara estava amb això. I ell també és autor, que per mi que se'l recorda bastant poc en aquest sentit, però és autor de llibres d'assaig. Un que se diu Entre la soledad y el amor, La historia personal de mis libros, i va fer tres llibres de memòries, que se diuen Permiso para retirarme, volum 1, 2 i 3.
I, jo que no s'ha llegit.
No, jo tampoc. I en Martín, és a dir, en Martín Romaña, que no, perdona, en Brais Echenique, realment hi va tenir una vida però bastant digna d'aquest títol, de La vida exagerada, perquè a part de viure en un munt de països, donar classes a diverses universitats, va tenir tres dones, i crec que aquí no hi conta una, que just després de casar-se se va morir un accident de cotxe, embarassada, saps dir això? Vull llegir una entrevista.
Això també era l'element comú de gairebé tots, que van tenir diferents parelles.
Sí, vides així intenses, no? I per qui el coneixia personalment, deien que a part de ser un gran narrador escrit, era un gran narrador oral, que era un gran contador d'històries i també començava a treure, a contar-te anècdotes de la seva vida o d'altra gent, etc, i que te quedaves molt embaladit escoltant-lo.
Aprecies aquesta qualitat? Jo l'aprecio si després també saben escoltar.
Clar, sí. Això sí, això és important.
Sempre posa...
Hi ha gent que li agrada molt escoltar-se un mateix.
L'exemple d'en Paco de Lucía que vaig tenir el plaer de conèixer era un home que evidentment se posava a contar històries, imagina't. Un home que ha recorregut tot el món no sé quantes vegades i que ha conegut...
Sí, tothom.
Però escoltava moltíssim, era un gran escoltador. I jo de vegades trob personatges així que són bons oradors, però que després no escolto.
No escolto.
I això em molesta un poc.
Clar, això depèn de quin tipus de relació hi tinguis.
Si, si vas a una conferència...
Clar, això t'anava a dir. Si és un professor o fa una persona que va a conferències, quan feia molt en Braise Echenic, és fantàstic que tingui una gran oralitat. Si és teu amic, la teva parella o ton pare, doncs, pues bueno, no fa tanta gràcia.
Correcte, s'ha de canviar d'amics, de parella o de pare, si és possible, quan se passen de rosca, molt bé.
Sí, sí. També, bé, a part de la seva narrativa, que té aquest punt d'inconexa, però que després se troba, no?, d'un fil que sembla perdut, però que en realitat... està tot ben connectat. Els personatges són emblemàtics. Més enllà dels protagonistes o això, ja, és a dir, col·loca uns personatges. Ara, per exemple, en aquest que estic llegint, la propietària del seu pis és la Madame Forestier i és un personatge que és una dona catòlica, però amb el seu home molt catòlic, jutge, amb les seves dues filles que les duen, que les pugen així, en tot de restriccions, a un París post-maig 68, vivint en el barri llatí, i ell, un moment de, com, què fan aquests aquí, en aquest barri, no? Però els posa... te'ls presenta d'una manera que els pots percebre molt bé, més que físicament, perquè no els descriu pràcticament mai físicament, energèticament.
Sí. I en carisma, són personatges amb molt de carisma. No?
Sí, sí, sí.
La majoria.
Sí, sí. Perquè això, descripcions físiques, no en fa. No en fa. De la roba, sí, de com van vestits. Però clar, això ja respon més a una personalitat que... Ah. No?
Sí, llavors deixa el lector o lectora que conformi dins el seu cap com podria ser aquest cos, no? Aquesta cara.
Sí, perquè en realitat això és com quasi lo de, bé, com lo de menos en lo que ell transmet, perquè lo que transmet és com el caràcter, l'energia, la impressió que fa aquesta persona quan entra dins una sala, no?
Molt bé. També perseguit per qualque polèmica, no? Ja.
Sí. Sí, sabeu que el varen acusar de plagi d'articles periodístics.
No me'n recordava jo d'això, quan llegint del teu guió m'ho has revelat o no m'ho has recordat, però crec que no ho coneixia jo, això.
A mi m'ha sorprès molt i he vist un, ara que li feien obituaris, no, un que deia en quin moment un gran escriptor de novel·les se posa a plagiar articles periodístics, i és vera que és com a...
I més, clar, per exemple, d'en Pami, és que en Pami és qui més qui manco el llegeix,
sí.
Que no és difícil de trobar, no?
Sabeu que quan el van acusar i hi havia proves com molt irrefutables de que havia plagiat, ell, la defensa que va fer va ser que això s'havia publicat amb el seu nom sense el seu permís.
Ostres.
I sabeu... I clar, aquí mos quedam, que no sabrem mai exactament...
Pot ser, també podria ser, no? Que qualque secretari i secretària enviar un article, enviar l'article...
Sí.
Però bueno, no sé, tampoc estem ara culpant de secretaris, que potser no insistien.
Qui sap, qui sap. Diu que ell va haver de pagar una multa i quan va rebre un premi, que no sé quin era, però era com també un premi així molt prestigiós, que se van queixar molt perquè era post aquest escàndol, no?, que li van donar el premi, i molt dels escriptors se van queixar de que no li podien donar el premi a un plagiador. I per tant, al final li van donar, però no van fer la cerimònia. Una mica el que t'ha passat amb la ciutat de Palma.
Sí, però no estava plagiat.
Però no era per plagi.
Puc donar fe que el xocolata no estava plagiat.
No, era per un fatídic accident. I ell, però, quan va fer entrevistes per haver rebut aquest premi, va dir que el plagi tot estava bé, que li havien tornat la suma de la multa, així que en principi com que l'exculpaven. Però, bueno, vulguis o no, quedes tacat, no?, per això.
Sí.
I en part això va fer que, tot i que en Braise Echenic el coneixem i tal, però no és una d'aquestes figures hiperpúbliques, no?, i que en part això, com el seu reconeixement ha estat un poc més apagadet per aquesta cosa.
Sí, jo crec que tampoc va... Això, jo crec que precisament allò que deies al principi, no?, que aquesta manca de poesia se podia confondre també amb manca de transcendència, apel·lar tant a l'humor potser no l'acaba d'elevar, no?, a l'alçada d'en Vargas Llosa o d'en Gabo o d'en Cortázar, no?, diguem.
Sí.
Per tant, jo crec que va ser un d'aquests noms que han dit abans, perquè en Astúries també va guanyar el Nobel, per cert, que no ho han dit, va ser per aventura el que menys reconeixements va tenir. Mm.
Però això ho enxerrava diverses vegades en el programa, no? Sumo sempre té
aquesta cosa,
aquesta
no?
cosa. I en realitat que faríem sense, no?
Bueno, mira Chaplin, no?
Exacte.
També melancònia, però...
Mm-hmm. I que sí, i que Sumo
té... grans.
Té molta tristesa de dins, també. Som pot tenir... Bé, o molt de transcendència, no? També així, van enxerrar aquí també d'en Tom Scherp o d'en Eduardo Mendoza, no? Mm-hmm. Gent que a través de Sumo fa uns anàlisis que, si no, no se poden fer. Mm-hmm. En fi...
Alguna cosa més a dir d'en Brecia Xenica?
No, que el revisiteu, que jo m'ho he passat molt, molt bé revisant-lo.
M'has posat allà a la llibreria en el...
Sí, això s'encarrega del meu germà, però...
Això s'encarrega. Que van enxerrar amb ell, des de l'any passat, que no van poder venir, que va entrar ell a recomanar i a contar novetats. Sí, a dir que...
Se n'encarrega ell, sí. Sí, i això, jo n'he rescatat un de la biblioteca familiar i m'han posat a llegir i...
M'encanta que aquests llibres que tenen així el paper finet, la lletra petita, sí, però que estan transitats, estan usats, no? Estan...
Llibres antics,
Ja tenen aquestes taques del paper, pàgina doblegada, és molt bé, m'agrada molt.
Sí, som ser culpables, les pàgines doblegades.
Jo també,
però...
les doblec, i a més surt a llapis, però... Sí. Gràcies, Maria, fins la setmana que ve. Sí, 44, continua.
La nuit parfois chante une voix, c'est son âme en balade, qui cherche encore la poudre d'or quelque part en Eldorado, 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 Eldorado.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi?
Perquè si jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però que... Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I cap a una llibreria que ens anem cada dimarts. Feim aquest exercici super saludable de ficar-nos bé una llibreria, bé una biblioteca. Avui anem cap a Eivissa, Llibreria Mediterrània, parlant amb en Vicent. Vicent, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Molt bé. Estàs tot sol a la llibreria o tens companyia?
Sí, a mateix, sí.
Ah, sí. I de vinga, aprofitant. Aprofitant perquè me recordis si teniu qualque activitat aquest dia, qualque presentació, com estàveu en aquest nivell a la llibreria?
Les presentacions que tenim previstes ja són de cara a Sant Jordi, per tant, clar, seran després de Setmana Santa.
Molt
ara
bé.
Aquests dies no, ho tenim dos previst.
Ara que ho dius, com preparau Sant Jordi? Perquè clar, els que no estem habituats, diguem, a estar a una llibreria i a gestionar-la, mos pensant que això és una llau, que venen caixes i caixes de novetats i que les has d'anar col·locant com pots, a part de organitzar el propi dia de Sant Jordi, si és que sortiu al carrer, si és que muntau paradeta. És així o no va tant...
És una visió bastant aproximada a la realitat. Sí, sí, així és. Capses i capses, fem moltes comandes i al final sempre queda algun llibre pendent que no ha arribat i solen ser d'aquests best-sellers que tothom comenta i després no el tenim disponible perquè grans grups de llibreries ja mos queden
han quedat
remanents interessants, importants, i llocs més petits com nosaltres, llibreries independents, a vegades ens quedem sense... Però igualment tenim sempre alternatives perquè intenten potenciar un altre tipus de literatura.
Clar, això t'anava a dir. Què tries tu per Sant Jordi, per exemple?
Jo trio sobretot temàtica local. Uh-huh. Això és un... Ja va de sèrie, perquè la nostra llibreria està especialitzada en tema tant de Eivissa com de Formentera i de la resta dels Balears. I després llibres en català, potenciant també sobretot el llibre infantil i juvenil.
Molt bé.
Ja que dic que és un mercat que està en plena expansió i sempre és interessant veure com els més petits s'apropen a la lectura i nosaltres poder-ho fer.
Molt bé, o sigui, amb temàtica local, autors i autores d'Eivissa, bàsicament, sí. I també llibres infantils, és allò que comanden, i supos que també has de cedir, si, no sé si és la paraula justa, no? Una mica al mainstream, no? Aquells títols que saps que
exacte.
Sí o sí la gent demanarà.
És inevitable. Clar. És inevitable perquè sí que és dia de Sant Jordi, és dia del llibre, i hi ha que conviure amb aquells dos mons literaris. Més mediàtic o comercial, i l'altre també que s'ha de potenciar i s'ha d'exposar. Uh-huh. Això és el que intentem fer sempre. Sí.
Montau paradeta allà a l'Alamera, com ho feis enguany?
Sí, estarem durant tota la jornada del dia 23 allí a l'Alamera de Vila, a la ciutat d'Eivissa, però també després cada municipi, abans o després dels dies de Sant Jordi, també intenten celebrar aquesta diada fent una fira del llibre. Ja veurem, anirem a Santa Eulària, anirem a Sant Antoni...
Que bé.
Sí.
Això m'has dit que serà abans o després de pròpiament del dia de Sant Jordi?
Sant Antoni és el dia següent,
clar.
I això ja ens ho han dit, i Santa Eulària encara no ho tenim clar, no ho sabem.
Molt bé.
Però també serà el diumenge abans o el diumenge posterior, ja ho veurem, no ho sé.
Vicent, sí. Les novetats que t'han arribat, que ja t'han arribat setmanes enrere i que estan sortint, no sé, per la raó que sigui, títols que en aquests moments s'estan venent a Mediterrani.
Mira, jo ara te'n destacaria tres, si et pareix bé. El primer que et podria comentar és de poesia, i el títol és L'exoesquelet.
Ah, de la Jessica Ferrer.
De Jessica Ferrer.
L'han tingut avui a Tento i la tindrem divendres també a l'Aviador, comentant a propòsit que és dissabte, o com, aprofitant que dissabte és el Dia Mundial de la Poesia, divendres farem un tema relacionat i intentarem que sigui també interilles i la Jessica ja m'ha dit que sí, o sigui que confirmada.
Fantàstic, és una gran notícia sí, perquè senyor. És una de les poeteses que està ara mateix amb una posició molt destacada a nivell de qualitat literària. De fet, aquest llibre, ja us ho comentarà ella, però és el 27è Premi de Poesia Maria Mercè Marçal.
Sí, senyor, ni més ni
menys.
És el seu tercer poemari, no? Dicen, si no m'ha xerrat.
Sí, dos d'ells premiats. I bé, és una qualitat increïble. Sembla mentida que encara avui en dia hi hagi llibres que ens puguin sorprendre, i en aquest cas la seva poesia ho fa, ho aconsegueix. I té molt de recorregut, perquè és molt jove, per tant, segurament...
A més, és un artista renaixentista, fa moltes coses, a part d'escriure.
Sí, o sigui, fa performance, fa actuacions musicals, és multidisciplinar, i tot el que ho fa molt bé.
Sí, senyor.
Sempre que tindrà la millor parella.
Molt bé, i del primer títol que recomanem, L'exoesquelet, d'en Jessica Ferrer, més...
Un altre, o si n'heu sentit a parlar, es titula I un dia, Formentera 1940.
Sí que he sentit parlar. Sí.
És un... Digue'm?
Sí que he sentit parlar, però vull que m'ho expliques tu.
Sí, aquest és un llibre, no és novel·la, no és poesia, no és teatre, és una novel·la, és novel·la gràfica,
sí.
Per ser més específic. I són quatre autors que s'han ajuntat, un il·lustrador, en Víctor Escandell, i després en Vicent Ferrer, de Formentera, en Carles Torres i en Toni Ferrer, a Bàrcifa, que han fet una feinada titànica. Això és un monument, és un llibre tan físic, perquè es tracta d'un llibre bastant gran, però també el seu contingut era molt necessari que sortís a la llum, i és novel·la, de manera gràfica, com he dit, a través de la il·lustració de Víctor Escandell, les peripècies i les desgràcies que varen viure els que estaven tancats en l'escampament de Formentera, que era un camp de concentració durant els anys 40, 41, 42, que va estar obert, i hi passaren 1.500 presos per raons polítiques, republicans, i vivien en unes condicions infrahumanes. Molts d'ells van morir, es calcula que un 58, i a través d'aquestes vinyetes sempre un pot veure com aquestes històries íntimes, a través de 16 capítols, això, és l'evolució dels personatges i una vida molt dura. És molt important això, que se'n faci difusió,
i tant,
perquè és una part de la nostra història que no s'ha d'oblidar.
Artur Parrón crec que ha fet també qualque treball al respecte i ho publicat, sí. I la veritat és que val la pena recuperar aquelles històries, no? I un dia novel·la gràfica i un dia Formentera 1940 és el subtítol, i el tenia també a Mediterrània.
Edició en català i edició en castellà. Sí. I està prevista també, crec que en francès, i crec que en Béuscar també, italià. Vull dir que,
italià, que bé.
Hi haurà bastanta difusió. Molt bé.
Molt bé.
I un altre llibre, un tercer llibre, si et sembla bé.
Sí.
Es titula Retro. Uh-huh. Retro és un llibre d'en Pep Ribas Areva, ja periodista jubilat d'Eivissenc. I a través d'aquest llibre ell fa la memòria de la música moderna que hi ha hagut a Eivissa i Formentera. Ha agafat els anys entre l'any 1950 i 2020. I també és un llibre, jo crec que era bastant necessari que es fes, perquè es dona tot una visió panoràmica de l'evolució musical de la segona meitat del segle XX i bona part del XXI. I surten molts de personatges, músics, tant locals com de fora d'Eivissa, que han vengut també i ens han deleitat amb la seva música. Hi ha grups musicals, moltes fotografies. És com una crònica periodística, com bé sempre ella ha treballat en premsa, molt, molt aproximada del que s'ha viscut a nivell musical a Eivissa i Formentera.
Que bé. Sí. I tres títols que me semblen molt i molt interessants, molt diversos, una novel·la gràfica que acabes de mencionar també, i el poemari de Jessica Ferrer, que... Bueno, jo l'acabo d'encarregar perquè te facis una idea, és perquè m'arribi abans de divendres, que l'he d'entrevistar, i me fa moltes ganes, també. Vicent, te deixem fer feina, que vagi molt bé, si no parlant abans, visca Sant Jordi, que vagi molt bé, també. Que,
moltes gràcies.
Que la tos gaudeixin molt, i tu com a llibreter, també. Gràcies.
Gràcies, i tots vosaltres també. Moltes gràcies. Moltes
gràcies. Ja el sentíeu, la veu poderosa de Morrissey, després de cancel·lar, de suspendre el seu concert a València, perquè deia que no havia dormit per mort del renou de les falles. Sí que va comparèixer a Saragossa i també a Sevilla, i els seus fans, les seves fans, ho varen gaudir, i molt. Morrissey, que continua sent un personatge polèmic de vegades, però que la seva música, evidentment, té un munt de seguidors amb Morrissey. I mos acomiadam per avui. Ja sabeu que a les 7 en 3 minutets arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6. Vagi bé. My
Towns, very funny, very witty, but very lonely. And below the belt is shriveled and small. It functions only as a word. Our towns, very funny, very witty, but very lonely. And below the belt is shriveled and small. It knows a thousand woes in European hushed museums. Will I see you? Will I see you? Will I see you? Will I see you?
El govern promou...